Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, com esteu? Com porteu aquesta primavera? A veure si de mica en mica ens van vacunant a tots els que vulguin, està clar. I podem sortir d'aquest túnel tan fosc en el que estem, on tantes dificultats tenim per poder moure'ns lliurement. Quan hi penses detingudament, veus com n'és de trist no tenir aquesta llibertat de moviments, eh? I penso en la gent de països com Corea del Nord, que tenen prohibides totes les llibertats, i m'angoixo. Però aquí ens cal una miqueta més de paciència i n'estic segur que ho aconseguirem, ja veureu. Mentrestant, confiem que amb el nostre programa puguem contribuir a fer-vos més suportables les estones que heu d'estar a casa. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Donem pas a la música. Què us ha semblat aquesta enèrgica obertura que us hem proposat per encetar el nostre programa d'avui? Bonic, oi? I amb una sonoritat original que fa molt representativa del que és i del que parlarem avui. Aquesta obertura correspon a una òpera txeca, Prodana Nevesta. Difícil saber el que vol dir, oi? Moltes vegades aquesta òpera es fa en alemany, com per exemple en l'enregistrament d'on procedeix el que hem sentit. I aleshores el nom és Die Verkaufte Braut. Segueix sense despertar-vos els sentits, oi que sí? I si ho diem en català, doncs vinga. La núvia venuda. Ara sí que ens entenem, oi? Òpera còmica en tres actes amb llibret de Karel Sabina i estrenada en el Teatre Provisional de Praga el 30 de maig de 1866. Aquesta òpera, tota ella amarada de música del folclore txec, és molt coneguda també internacionalment perquè és com la mare de l'òpera txeca. I el seu compositor, Bedřich Smetana, el pare del nacionalisme musical d'aquesta nacionalitat. Un compositor reverenciat en el seu país i del que avui coneixem sobretot el seu recull de poemes simfònics La meva pàtria, Ma Vlast, en txec, que inclou el conegudíssim i preciós fragment titulat El Moldava, en referència al principal riu del país, el que passa per Praga. La versió de l'obertura de La núvia venuda que hem sentit era la de l'Orquestra Simfònica de Bamberg dirigida per Rudolf Kempe. Avui, de la mateixa manera que fa 4 setmanes vàrem dedicar un programa, el 430, a parlar d'òperes compostes en els països nòrdics, avui girarem la nostra atenció a una altra zona europea d'on sovint desconeixem les òperes, encara que potser no en el grau del que ens passa amb els nòrdics. Avui parlarem de l'òpera de l'Europa de l'Est i sentirem uns quants exemples compostos en països d'aquells que, en l'època de la Guerra Freda, estaven a l'altra banda del Teló d'Acer. I per ara n'hem sentit una pinzellada, la qual ampliarem d'aquí una estona. Per ara ens fixarem en un altre país.
Parlem d'òpera.
Alapik i Juranik, Nasadika, és un cor de l'acte primer de Nikola Subic-Zrinski, impronunciable, la veritat. Tragèdia musical en 3 actes amb llibret d'Hugo Badalic i música d'Ivan Sashk. Els intèrprets eren l'Orquestra Simfònica i el cor de l'Òpera de Rijeka sota la direcció de Vile Matvejev. He anat, doncs, fins a Croàcia, país actualment membre de la Unió Europea i que va formar part de la federació anomenada Iugoslàvia, que es va dissoldre violentament als anys 90 del segle passat. Croàcia, capital Zagreb. Ivan Zashk fou compositor, director d'orquestra, musicòleg i professor i va néixer a Rijeka el 3 d'agost de 1832, quan aquesta ciutat, coneguda en italià com a Fiume, i tot Croàcia formava part de l'imperi austríac dels Habsburg. Sashk va estudiar en el Conservatori de Milà, el que ara porta el nom de Giuseppe Verdi. Va residir uns anys a Viena, on es va dedicar a compondre més operetes que no pas òperes, per acabar tornant al seu país, on va ocupar llocs de responsabilitat tant a l'òpera com al Conservatori de Zagreb. la contribució de Zaxc a la música, a la cultura musical, perdó, del seu país fou colossal, no només per les seves composicions, sinó també per la seva tasca de reorganització de les institucions musicals. Fou un compositor molt prolífic i va morir a Zagreb el 16 de desembre de 1914. Autor de nombroses òperes amb la música influenciada per Verdi, la considerada com la seva obra mestra és aquesta Nikola Subic Zrinski, estrenada a Zagreb el 4 de novembre de 1876 amb bona acollida de públic i crítica. L'òpera de contingut nacionalista ens parla de Nikola IV Zrinski, banda de Croàcia, a la batalla de Szigetvár, a Hongria, el 7 de setembre de 1566, davant els otomans de Soliman el Magnífic, ell mateix un personatge d'aquesta òpera. La batalla la van guanyar els turcs i Zrinski va morir heroicament. El sultà havia mort el dia abans de mort natural. I si us sembla, anem a sentir un altre fragment d'aquesta òpera, de l'acte segon, l'ària de Zrinski, Gle kako divo siagi krat, amb el baríton Robert Kollar. I ens quedem a Croàcia, però avancem uns anys per parlar d'un altre compositor d'aquesta mateixa nacionalitat. Parlem ara de Jakub Gotovac, nascut a Split l'11 d'octubre de 1895. Inicialment tenia poca formació musical formal, però la seva inclinació cap a la música, malgrat estudiar dret, fou recolzada per diversos compositors del país que li van instil·lar clarament una orientació nacionalista. Va estudiar a Viena i, en retornar al seu país, es va instal·lar a Zagreb el 1923, on treballaria com a director i compositor durant la resta de la seva vida. Gotovac és l'autor de diverses òperes, entre elles la que probablement sigui la més popular de les òperes croates. Eros Onogas Vigeta, bé, és a dir, Ero el bromista, perquè tothom ho entengui, que seria la traducció habitual, encara que literalment seria Ero de l'altre món. Aquesta òpera ha estat representada arreu traduïda en 9 idiomes, de manera que és l'única òpera croata en presència internacional. Aquesta és una òpera còmica en 3 actes, amb llibret de Milan Begovic, basat en una llegenda folklòrica. Fou estrenada al Teatre Nacional de Zagreb el 2 de novembre de 1935, sota la direcció del mateix compositor. El primer lloc on es va representar fora de les hores Iugoslàvia fou a Brno, a Txecoslovàquia, traduïda al txec, l'any 1936. Jakov Gotovac va morir a Zagreb el 16 d'octubre de 1982. I ara us proposo un fragment d'Ero el bromista. Serà de l'acte segon, a Assad Davidis Chuda, amb el tenor Tomislav Musek com a Miha, dit Ero, i el baix Ivica Chikes com a Marco, l'orquestra de la Ràdio de Múnich, amb Ivan Repúzic a la batuta.
Assad, David is chuda.
Slušaj sada, ali hitro.
Kako zborit bude, slušat ću te tako.
Jel ovo da nekim omak prošlo?
Prošli mnogi, pa i on je prošao.
Ali jedan odrpan župav, u sumanu budalina glupav. Neka čuda prve priča laže, da ravnost treba pokaže. Al ga vidje kako prođe mimo.
Ide jedno tako. Ali amo nije zašo.
Jel bježo?
Ko vjetar viva munja.
Jo, jo, ja u goru, ja u polje kaži.
Uzbreg pođe, tamo ga potrađi.
Uzbreg tamo.
Gdje gošća šuma.
Tamo leće konj.
Bi, da je sako.
Ja meni saču suma.
A da skrivi da ga goniš tako.
Ukrade mi pare.
Bog me naopako.
Imaš pravo naopako meni, jer pute će mi lupr prepredeni. Radim i šta se ne žurim, pripazi na konja, žurim, žurim.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Bé, ara sí, ara tornem a Bohèmia o a Txèquia, com vulgueu. De compositors txecs en trobem un grapat de coneguts en el nostre àmbit i algunes de les seves òperes fins i tot formen part del repertori habitual. A mi se m'acuden quatre noms: Smetana, Fibich, Wojciech i Janáček. Sobretot d'aquest últim, que es va moure més allà per Moràvia, l'altra regió que forma la República Txeca, a banda de Bohèmia, i va estrenar la majoria de les seves òperes a Brno. Hi ha una sèrie d'obres que es veuen més o menys habitualment, Genufa, Katia Kabanova, La petita guineu astuta, El cas Macropolos, etc. I el Liceu n'ha escenificat unes quantes en els últims anys. De Dvořák coneixem la seva Rusalka. De Fibich, que en aquest programa va sortir fa temps, no coneixem res aquí. I de Smetana, sobretot La núvia venuda, l'obertura de la qual hem sentit a l'inici del programa. Però em detindré una mica en ell i en Dvořák, sense entrar en massa detalls, perquè en el futur he pensat que faré una sèrie de programes dedicats a l'òpera txeca on ja ampliarem informació. Bedřich Smetana va néixer a Litomysl, Bohèmia, aleshores imperi austríac, el 2 de març de 1824, i va morir a Praga el 12 de maig de 1884, en un manicomi, on només portava ingressat unes 3 setmanes. Sembla que va morir de la malaltia mental provocada per la sífilis, igual que Donizetti, però aquest va estar com un parell d'anys reduït a estat vegetatiu. I també, com Beethoven, Smetana estava afectat de sordesa. Nen prodigi va fer el seu primer recital de piano als 6 anys d'edat i va compondre la seva primera obra nacionalista el 1848 durant l'aixecament de Praga. No podent iniciar la seva carrera en el seu país natal, va emigrar a Suècia, on es va establir a Göteborg, treballant com a professor i director de cor. Allà va començar les seves composicions orquestrals a gran escala. No ho fou fins l'any 1861, quan gràcies a un ambient més liberal a Praga va poder tornar. En aquella època es pot considerar que l'òpera txeca no existia. Hi havia hagut notables compositors d'aquesta nacionalitat, però havien fet òpera italiana o singspiels alemanys, com ara Josef Myslivecek, que va fer la seva carrera a Itàlia, o Georg Anton Benda, que va ser Kapellmeister a la cort de Gotha, Alemanya. L'únic precedent havia estat František Škrup, actiu durant el segon quart del segle XIX, que va fer òperes en l'idioma nacional, però que mai anava més enllà d'una o dues funcions. La construcció d'un teatre a Praga, anomenat el Teatre Provisional, va estimular la composició d'òperes txeques, i Smetana, que per cert tenia un pobre domini de l'idioma nacional, ja que havia estat educat en alemany, va veure l'oportunitat de fer música que reflectís el caràcter nacional, i així el 5 de gener de 1866 estrena la seva primera òpera en 3 actes i llibret en txec de Karel Sabina, Els brandenburguesos a Bohèmia, que va guanyar un concurs el 1863. L'òpera, que narra un episodi més o menys històric del segle XIII, quan la reina viuda de Bohèmia demana l'ajut de tropes de Brandenburg, que de fet acaba suposant una invasió del regne, va tenir un èxit delirant. Sentim-ne el final de l'acte tercer, és a dir, el final de l'òpera. És un enregistrament de l'any 1963 amb la companyia del Teatre Nacional de Praga, sota la direcció de Jan Hus Tichy. L'altre compositor txec que avui portem al nostre programa és més popular a casa nostra que no pas a Smetana, Antonín Dvořák, del qual coneixem força música orquestral. Qui no coneix la seva Sinfonia del Nou Món, composta durant la seva estada als Estats Units entre el 1892 i el 1895, on va ser director del Conservatori de Nova York, o el seu concert per a violoncel i orquestra, o les seves danses eslaves, per posar només uns pocs exemples. Dvořák va néixer en el poble de Nelahodzeves, a 22 quilòmetres de la capital Bohèmia, el 8 de setembre de 1841, i va morir a Praga el 1 de maig de 1904. I va ser autor d'un bon grapat d'òperes: Alfred, El rei i el carboner, Els amants obstinats, Banda, El pagès astut, Dimitri, El jacobí, Katie i el dimoni, Rusalka i Armida, compostes entre el 1870 i el 1903. Continuador de la tradició nacionalista de Smetana, va rebre també influències de Meyerbeer, ja que algunes de les seves òperes demanen gran amplitud teatral, i més endavant també de Wagner. En el cas d'Alfred, la primera no es va estrenar en vida del compositor, sinó el 1938, traduïda al txec, perquè el llibret original era en alemany, i aquesta versió original no va pujar a escena fins al 2014. Aquí a casa nostra només coneixem una de les seves òperes, i aquesta és la Rusalka, que conté aquella fabulosa i preciosa invocació a la lluna. No fa pas gaire anys que la vam poder veure en el Liceu. Jo ja l'havia vist el 2002 en el Teatre Nacional de Praga. L'única òpera de Dvořák que he vist representada, com segurament és el cas de molts de vosaltres. L'estrena va tenir lloc el 31 de març de 1901 a la capital de Bohèmia. Però no us posaré música de Rusalka, no. Ja ha sortit en alguna ocasió, així que us faré conèixer una altra obra. Certa Caccia. En català li direm Kate i el dimoni. Opera en tres actes, còmica, un conte de fades amb llibret d'Adolf Wenig i que es va estrenar al Teatre Nacional de Praga el 18 de novembre de 1899. En sentireu un fragment orquestral, la dansa demoníaca del segon acte amb l'orquestra Janáček de l'òpera de Brno, dirigida per Jiří Pinkas.
Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara saltem cap a Hongria. Malgrat compositors coneguts a casa nostra, com ara Béla Bartók, autor del Castell de Barba Blava, o de Zoltán Kodály, que va compondre Hari Janos, si hem de parlar d'òpera hongaresa, hi ha un nom que destaca per sobre dels altres, i és el de Ferenc Erkel. Aquest compositor, nascut a la ciutat de Gyula, actualment prop de la frontera amb Romania, el 7 de novembre de 1810 i mort a Budapest el 15 de juny de 1893, és considerat com el pare de la gran òpera hongaresa. Obres compostes sobre temes històrics que el glorifiquen els herois del seu país i que encara es programen a Hongria, per bé que a casa nostra no les coneixem ni poc ni molt. I no patiu, no, que no les veurem mai en el Liceu, les òperes d'Erkel, per això que cal aprofitar els petits fragments que de tant en tant us proposo, que ja ho he fet un parell de vegades abans d'avui. Erkel, que malgrat tot procedia d'una família amb arrels alemanyes, la família paterna, no la materna, era fill d'un músic. La seva producció més coneguda són precisament les seves òperes. Fou Erkel qui va fer conèixer Berlioz la marxa Rakoczy. Ull, no confondre amb la Radetzky, la famosa composició de Johann Strauss pare. Marxa que era l'himne oficiós d'Hongria, aleshores part de l'imperi austríac, el qual la va incloure, Berlioz la va incloure, a la Damnació de Faust. I la peça és coneguda avui en dia com la marxa hongaresa. El mateix Erkel va acabar component la música del que és avui en dia l'himne nacional d'Hongria, adoptat el 1844. I també, això és anecdòtic, fou un reconegut jugador d'escacs. D'entre les 9 òperes compostes per Erkel, avui us presentarem música de l'última, que fou István Királyi, que en català seria el rei Esteve. Si teniu una mica de memòria, aquesta mateixa temporada vàrem fer amb el Flamenc un programa en el qual vàrem parlar, entre d'altres, d'una música incidental composta per Beethoven amb aquest mateix títol. Estem parlant del mateix personatge. El rei Esteve I és l'heroi nacional d'Hongria, el primer rei del país, i el primer convertit al cristianisme allà cap a l'any 1000. L'argument ens parla d'emocions passionals, amor, gelosia, lluites de poder i assassinat, en la qual el rei Esteve és retratat com un sant. De fet, és considerat com a tal per l'Església Catòlica, festa el 20 d'agost, Dia Nacional d'Hongria, també. Tot això enmig del xoc entre els mons pagà i cristià. L'òpera té 4 actes amb llibret d'Anta Alvaradi i fou estrenada a l'òpera de Budapest el 14 de març de 1885 amb gran èxit. Sentirem de l'acte 4 l'àrea de Kreshimira, Ksak Dalol Jatok, només cal cantar. És la soprano Susanna Vasinka amb la Budapest Symphony Orchestra, MAB, dirigida per Valeria Csányi.
Oh,
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I ara, per acabar, anirem una mica més al nord, cap a Polònia. Tampoc coneixem gaire del que es va fer en aquell país, oi que no? Només fa uns anys el Liceu va presentar Król Roger, el rei Roger, de Karol Szymanowski, òpera del segle XX. Però hi ha un compositor polonès de l'època romàntica que va tenir molta importància en el desenvolupament de l'òpera en aquell país i que també ve a ser el pare de l'òpera polonesa. Ja veieu quants pares presentem avui, eh? Un munt. Parlo de Stanislaw Moniuszko, nascut a Ubiel, actualment a Bielorússia, el 5 de maig de 1819 i mort a Varsovia el 4 de juny de 1872. Aleshores, Polònia formava part de l'imperi dels tsars de Rússia.
Nie formuje karnie, nie boję. dolce gente, se bastelo, stemmo vence, giù za splendor na moj domek, splendor na moj domek. I že se tog do srca vceli, o mošti,
hem sentit un fragment de l'òpera Halka, de Moniuszko, que és el cor i ària de Stolnik del primer acte, amb el baix Jerzy Ostapiuk i el cor i l'orquestra de l'Òpera Nacional de Polònia, dirigits per Robert Satanowski. Moniuszko, com tots els compositors nacionalistes dels que estem parlant, va omplir les seves composicions de temes populars, patriòtics i folklòrics dels pobles que formaven part de l'antic regne de Polònia-Lituània, que incluïa Bielorússia, país on és altament considerat com a part important de la seva cultura, i les seves òperes es representen amb certa regularitat, també a Polònia. Moniuszko va començar a estudiar música de nen a Varsovia i després a Minsk, que és l'actual capital de Bielorússia. Entre el 1837 i el 1840 va estudiar també a Berlín, sent deixeble del compositor alemany Carl Friedrich Rungenhagen. El 1840 es va instal·lar a Vilnius, la capital de Lituània, on va treballar d'organista, i el 1858 es va mudar a Varsovia, on va ser director d'orquestra en el Teatre Bielki, i que és on va estrenar moltes de les seves òperes. La seva producció musical està dedicada sobretot a la veu, amb una dotzena d'òperes i altres tantes, operetes i moltes cançons. La seva primera òpera, i potser la més coneguda, és Halka, en llibret de Włodzimierz-Wolski, estrenada a Vilnius el 1848 en una versió en dos actes, posteriorment revisada a quatre actes i restrenada a Varsovia el 1 de gener de 1858. L'argument és tràgic i ens parla de Halka, una noia del poble que ha estat seduïda i abandonada per un ric i acaba llançant-se al riu. Sentim-ne, si us sembla, un altre tros d'aquesta òpera, de dansa, que és la Chorale Intense. Un brillant exemple de folclorisme, eh? I per acabar el programa, que ja se'ns esgota el temps, us proposo música d'una altra òpera de Moniuszko, Flis, el barquer, composta en un acte sobre un llibret de Stanislav Bogulavski. estrenada a Varsovia el 24 de setembre de 1858. És el cor Ei, vine jove barquer, amb el cor filarmònic i d'òpera Potlàsia i l'Europa Galante, sota la direcció de Fabio Biondi. I amb això us aniré deixant fins que d'aquí a 7 dies ens tornem a trobar per un nou programa de Parlem d'Òpera. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.